8 minuts ja per sobre de les 2 de la tarda. Comencem tertúlia avui amb la Patrícia Bragança. Patrícia, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
I amb l'Andoni Azurmendi. Andoni, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, de fet, tenim una setmaneta així no mogudeta, parlant pel que fa doncs, a temes noticiables, sinó també per qüestions en què ahir ho comentàvem també amb els consellers que van venir aquí a l'estudi, sobretot aquestes plataformes que s'han engegat per tot sentit, sobretot pel que fa relacionat amb infraestructures aèries, i de fet avui el cap de govern Antoni Martí es reunia amb el president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, i un dels temes que hi havia sobre la taula era l'habilitació del vol instrumental a l'aeroport d'Andorra la Seu, i semblaria ser que hi ha dues empreses espanyoles interessades en poder treballar en aquesta instal·lació que tenim aquí a Tuca, i fins i tot ja hi havia alguna que volia impulsar el que és la línia de Madrid, la Seu Madrid. Això, sens dubte, si es dongués a terme i es desenvolupés, seria un gran pas pel que fa a Andorra, no, Andoni? Sobretot pel vostre sector, això
totalment,
seria...
Totalment. Diguéssim que moltes vegades, dintre d'un dels problemes més importants que tenim, que saps que jo soc molt reiteratiu, que és la estacionalitat que tenim a Andorra, una de les possibilitats, Andorra difícilment pot ser un país de congressos pel seu tamany, i sobretot perquè no tenim moltes instal·lacions per fer coincidir dintre de 2-3 dies en diferents llocs a 400, 500, 1.000 persones, no? Però sí poden ser de grans convencions, poden fer moltes coses, inclús totes aquests events necessiten normalment tindre un vindre en avió el més a prop possible, no? Llavors, quan tenen que arribar a Barcelona, pues, tenen que agafar un cotxe, pues, realment moltes vegades és difícil d'explicar-lo, no? I sobretot no té el mateix atractiu que si tens un avió, que el temps i tot el que més avança molt, no? Llavors, jo crec, per diferents raons, estic segur que aquesta línia a Madrid, aquí seria una mica, seria la... Actualment, ja fa anys hem guanyat amb el tema de tindre l'AVE a Lleida, però tindre un aeroport a la Seu, comunicat tant a Madrid, a partir de que aquí pots agafar tot tipus de vols, el que després mancaria també, suposo que això seria un interès comercial, si per part de França també es podria fer un annexe per altres tipus de vols que podrien sortir, no sé si en aquest cas seria París o seria Toulouse, no sé quin seria realment, Toulouse és massa a prop, jo penso, per avió. Però, sobretot, que primer, que l'aeroport siga operatiu, està pendent de que es qualifique per el sistema de GPS, etcètera, etcètera. Després que li doni el vistiplau, que sigui un aeroport que es fiqui en marxa, que després es pugui utilitzar per més coses, perquè suposo que també es podria utilitzar per totes aquestes companyies que ens porten els inglesos, els russos, gent de diferents països, que podrien perfectament arribar a ser urgent, i després, en lloc de tenir un desplaçament de 2-3 hores, com pot ser Lleida, Osca o Barcelona, pues estem parlant de màxim mitja hora, no? I una altra cosa és, després tindríem que estudiar també quina fórmula tenim per intentar apropar la Seu algun dia a Andorra d'una forma més directa també, perquè és clar, que tardes de Madrid aquí mitja hora i que tardes mitja hora en pujar després de la Seu aquí, pues, d'unidó. Però en fi, en principi, molt positiu i endavant. El que és que, esclar, si passa, perquè totes aquestes coses no les acabem de tancar mai, l'heliport portant no sé quant de temps, ja portant 3 o 4 projectes que al final se tenen que desestimar, i és necessari que un país turístic com el nostre té que tindre unes vies de comunicació obertes i a l'abast de qualsevol.
Patrícia.
Doncs, bueno, el problema de la xarxa viària, de l'accés fins a Andorra, és l'etern problema d'Andorra. També forma part de la seva particularitat, no? Arribar a Andorra, doncs comporta un camí una miqueta, doncs tortuós, no? Que amb curva i contracurva. Però hem de superar aquesta barrera. Tot i no deixen de ser qui vulgui venir per la via de la xarxa viària, doncs, tingui pues, aquesta dificultat, però també si volem atreure i apostar per tenir un turisme de congrés, un turisme de formació, un turisme una miqueta més massificat també, que vinguin tots amb un mateix transport que sigui de gran capacitat de persones, doncs s'ha d'apostar per l'aeri, això indubtablement. I tenim un aeroport que pot funcionar. Hi ha d'haver-hi voluntat, perquè l'aeroport no el tenim aquí al territori andorrà, el tenim en territori espanyol, i això comporta doncs, que hi hagi voluntat dels dos països de portar-ho endavant. És que també hem de veure que la xarxa viària per arribar fins a Andorra del costat espanyol català no ha estat mai la més bona. Lleida té una xarxa de carreteres que per connectar el que seria la Seu, que no deixem de dir que és una capital fins a la Lleida, una capital regional fins a Lleida, la capital d'Urgell és la Seu d'Urgell, doncs hem de passar per tot tipus de carreteretes, caminets, tractors, camps per aquí, camps per allà, i la veritat és que això no facilita que hi hagi bona comunicació. I és l'única via, perquè la via del tren no la tenim, i jo no he sentit mai que Catalunya hagués apostat per fer arribar, o Lleida hagués apostat per fer arribar el tren a la Seu, ni tampoc tenim connectada correctament la via de Girona, que tenim Girona a Puigcerdà i a Res, tota la regió gironenca encara tenim a Res. En canvi, no tenim una bona connexió entre Puigcerdà i Girona, i encara menys entre Puigcerdà i el que seria una connexió correcta amb Barcelona, perquè tenim tota una via que no està des del doblada. A l'hivern entrem al túnel del Cadí, paguem, l'altre dia vaig estar mirant, 2 euros al quilòmetre del túnel per acabar amb una cua. La cua que aniria tota la zona de Berga fins tornant a llençar amb la via que està doblada. No és una xarxa viària bona per accedir al país, i això ho hem de solucionar. I de l'altra banda, França, que quan tenim problemes de neu no facilita tampoc l'accés a Andorra, perquè per ells estem al final de tot de França i és una carretereta de res, la qual els demana tenir molta inversió per un pas que per ells és molt simbòlic, i a més que tampoc no els agrada gaire que vinguin a fer comerç a Andorra, doncs tot això comporta que tampoc ho tenim fàcil. La via aèria és una bona via, és una via a la qual jo crec que s'hauria d'apostar, i és necessària si pretenem doncs, tenir doncs, apostar per aquesta altra forma de turisme al Principat. Crec que el sector hoteler està completament d'acord, i tenim l'infraestructura dintre d'Andorra per poder acollir molta gent, però els accessos no estan ben definits.
És el que faltaria. Passem a un altre tema que volia comentar amb vosaltres, perquè avui dimecres és el Dia Mundial contra la LGBTI-fòbia, en què és un dia de reivindicacions, sobretot pel col·lectiu LGBTI, i aprova també, entre d'altres, que per primera vegada l'estudi de l'Associació Internacional dels Gais i Lesbianes en aquest aspecte, la protecció legal del col·lectiu. Encara queda molt camí també doncs, per fer, com comentàvem avui amb el president de Som Com Som, de Carles Perea, però a dia d'avui, tot i que sembla ser que això doncs, es va normalitzant respecte a temps anteriors, encara hi ha certa fòbia i encara hi ha persones homosexuals o transsexuals que en dia d'avui encara pateixen agressions i que no poden circular com tranquil·lament i còmodament per la via pública, que han de ser agredits.
És un tema cultural, el canvi d'hàbits, quan és un tema històric, no es fa, per desgràcia, ni en uns anys, inclús ni en una generació, però això no vol dir que no es tingui fet tots els esforços, perquè totes les persones, indistintament de la seva preferència sexual, tinguin els mateixos drets. O sigui que això és un tema que és indiscutible i no es pot entrar en discussió ni es pot acceptar que ningú això no lo tingui clar. La visualització crea de vegades problemes, perquè lògicament no existeix l'hàbit, que n'hi hagi dos homes que vagin de la mà, pues, encara pues, crida l'atenció i ja no dic, encara es fan un petó, i dos homes i dos dones. Però és que, curiosament, les dones, pel tema cultural, és un tema que no ha estat tan... passa més desapercebut. En el cas dels homes és més descarat en el tema de que n'hi ha més, no és tan habitual i encara crida més l'atenció. Però no és únicament un tema de visualització, és un tema d'hàbits de que ningú des de petits, quan hi ha un... tots sabem que al col·legi qualsevol defecte o entre cometes qualsevol diferenciació, no direm diferenciació de lo que es considera normal, sempre és molt atacat, perquè realment la crueltat de la canalla existeix i són conscients de que n'hi ha una època en què realment no perdonen i són molt cruels en la forma d'atacar els que són una mica diferents i sobretot de remarcar-lo i no ocultar-lo, sinó al contrari, donar-li bombo i platillo. Llavors, jo dic que és un tema cultural, es té que treballar a les llars, als pares, a la família, al col·legi, a la societat en si. O sigui, tenim que... És un tema que, ja dic, no es pot discutir i tot el que es fa allí serà poc per intentar normalitzar. Tampoc és que... Què passa? Que al final, quan n'hi ha un col·lectiu que té una... no està... té que reivindicar uns drets, al final es té que fer un esforç més important i la gent es queixa de que és massa visible, no? I que fan un... Però és que l'única forma de combatre una desigualtat és fent un esforç per sobre de lo que és normal, per poder compensar aquesta marginalitat, no? Uh-huh. Ja dic, crec que Andorra, un país que no crec que sigui que tingui una problemàtica excepcional en comparatiu als altres, però sí con comunitat més petita, lògicament és més pot ser més problemàtic, però tots tenim que fer per normalitzar, i sobretot la canalla, és la canalla la que té que acostumar-se, són els que tenen que acostumar-se a veure una normalitat total.
Patrícia.
Doncs totalment d'acord. Jo crec que el col·lectiu encara té molt, molt per reivindicar, perquè encara no s'ha arribat a aquesta normalització, malauradament, dintre la societat. Però dintre dels països de costum i de religió cristiana i tal, jo considero que no estem dintre dels més titllats com a conflictius en aquest aspecte. És veritat que hi ha molt camí per fer, però no oblidem que la reivindicació del col·lectiu també s'està fent, s'ha de fer amb molta més força en aquells països en què encara tenen penalitzat, és a dir, tipificat com un delicte, el ser o no el ser homosexual. I en aquest sentit, la perseguibilitat que estan tenint aquest col·lectiu en aquests països és molt més superior a la que podem tenir aquí en Andorra, que no vol dir que no existeixi, ni que sigui poca, ni res. Però que és veritat que en aquells països en què es tolera es criminalitza el fet de que no es tolera ni i es criminalitza el fet de que una persona sigui homosexual, doncs això és molt greu. I que a més hem sentit últimament països de tradició russa i de l'Europa de l'est que a més promouen que hi hagi lesions i que es puguin apallissar els homosexuals, doncs encara és molt més greu, no? Però això està passant ara mateix en el context mundial. És un grup que encara té molt camí per arribar a aquesta normalització d'aquesta conducta que tenen sexual i que són lliures de triar-la lliurement, com tothom és lliure de triar la seva conducta sexual. Evidentment, això té molt de camí i molta batalla encara per guanyar. L'àmbit andorrà es limita a l'àmbit social, a l'àmbit societari, a el que és tolerable com a conducta social. Encara hi ha molt per fer i a nivell d'equiparació de drets, jo vull dir que aquests últims 5 anys hem fet un gran pas equiparant doncs el dret al matrimoni, tot i que no se li pot dir matrimoni, però no deixa de ser-ho, de la unió civil dels homosexuals. Per tant, que aquí a Andorra ja tenen reconegut que se'ls donin els plens drets, els mateixos drets que en un matrimoni quan hi ha una unió, doncs, i es formalitza aquesta unió en el registre civil, doncs jo crec que és un gran camí i ha recorregut a nivell de drets. Falta el camí de la societat, de la tolerància social, però bueno, encara hi ha molta batalla per fer, perquè estem passant del que fa, diria jo, uns 30 anys, 40 anys, com molt mal vist, no acceptat per la societat, amagat, una conducta homosexual era amagada, era reprovada per la societat, i fa uns anys fins i tot criminalitzada en països veïns, a una acceptació i a una unificació en drets. I això jo crec que és un gran pas que hem fet en molt poc temps, però encara falta molt per fer, molt. Encara falta molt, sobretot a nivell mundial. Tenim molts països que criminalitzen amb penes de mort, fins i tot en alguns d'ells, amb penes de cadena de presó perpètua per qüestions de conducta sexual.
Aquí llegíem també un país que havia creat una presó on torturaven a persones homosexuals.
Sí, sí, però no únicament per les possibles autoritats, sinó actualment en el que no canvia aquesta cultura dintre de llocs on la pressió social és molt més complicada com pot ser una presó, lògicament aquestes característiques encara es multipliquen la dificultat que poden tindre, perquè lògicament estan dintre d'un marc en què encara poden tindre més repressió que en llocs oberts, no? I tot això tenim que fer un esforç tots per intentar la normalització. El que passa és que és difícil moltes vegades intentar la normalització sense dar-li més importància a la que tindria, perquè la normalització es tindria que arribar per sistemes que quan per combates, per exemple, tenim el tema de, no únicament en aquest cas, sinó el diferencial de sexe entre home i dona, per exemple, moltes vegades pues, tenim que arribar a utilitzar lleis de compensació, de discriminació positiva per poder arribar a... I en aquest cas això sempre es ve una mica com que en principi pues, en el tema de la feina este que arriba a la feina el que sigui millor, no el que tingui unes peculiaritats i altres. Aquí passa una mica el mateix, es tindria que intentar ja dic, a la màxima normalitat i únicament això ve des de que són petits, des del col·legi, des del col·legi, des de la família i des de la societat en si, és on es té que veure que això en una normalitat i a més tenim exemples d'altres coses. Jo recordo no fa tants anys el casos de les persones que es separaven, era un trauma familiar i aquestes persones, aquesta canalla tenia, i justament la normalització que tenien a l'hora de l'estudi que convivien amb nens que havien, els seus pares estaven separats i les explicaven el que passava, també ajudava una mica a aquesta gent, des de molt petits, veien això, no sé si com normal o no normal, però era una diferència així, sí, ho comentaven a casa, i en casa, lògicament, es tenien que donar una explicació, i això avui dia ha canviat molt, perquè avui és molt més habitual que això passi. No? I en aquest cas penso que va per el mateix camí.
Sí, quan més casos n'hi ha, no? Sembla que es Clar. Normalitzi més, però no hauria de ser així, potser, no?
Jo crec que l'important és el diàleg. És a dir, la societat ha de crear una certa empatia amb aquest col·lectiu, l'ha d'entendre i ha de crear una certa solidaritat amb el col·lectiu. A partir d'aquest punt que arriba aquesta solidaritat, la societat accepta aquest col·lectiu com un altre més i qualsevol altre més dels que formen la societat amb els mateixos drets, deures, obligacions, etc, etc. I això només, jo crec que només es pot crear doncs, amb el diàleg, amb que s'expliquin els fets, s'empatitzi amb el col·lectiu i es criminalitzi tota persona que tingui una reacció doncs, dolenta, discriminatòria o que hagi creat tot tipus de lesions al col·lectiu. Llavors, si això s'arriba a assolir, és perquè la societat ja ha d'escoltar aquesta gent i el col·lectiu s'ha de poder explicar i s'ha de poder fer entendre doncs, que són persones, que en aquest sentit, com tothom, ha de tenir els mateixos drets i els mateixos deures, i llavors a partir d'aquí és quan s'accepta i es normalitza la situació. Si no s'expliquen, si continuem amb els temes tabús, si no es criminalitza tota acció que vagi en contra al col·lectiu per motius de discriminalitat o d'orientació sexual, doncs la gent no solidaritza amb les reivindicacions, no les enté, pot haver-hi problemes de discriminació positiva que tampoc són entesos, al contrari. Jo personalment no sóc gaire partidària de la discriminació positiva. Jo no crec que la discriminació s'hagi de combatre amb discriminació, sigui positiva o negativa. Jo no sóc gaire partidària, però sé que hi ha psicòlegs i moltes persones que formen part del col·lectiu que entenen que s'ha de passar per aquesta via per acabar d'assolir una igualtat. Mm-hmm. No ho crec. Justament, perquè no tothom ho entén amb la mateixa... No entén perquè s'hagi de discriminalitzar, sigui positiu o negatiu. Jo soc partidària de que no hi ha d'haver-hi cap tipus de forma de discriminació, i en aquest sentit entenc que més que res s'ha de passar pel diàleg, per escoltar, per entendre els casos, per solidaritzar-se i per empatitzar, i a partir d'aquí tot és tolerable.
Tirar endavant i també normalitzar encara més aquesta situació. Andoni i Patrícia, que arribem al final del nostre temps. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts aquí a la tertúlia Ràdio Nacional d'Andorra. Gràcies a tots dos.
Ha estat un plaer.
Adéu-siau.
Ho deixem aquí. Tornem demà dijous a la mateixa hora que acabin. De passar molt bona tarda. Adéu-siau.